Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els preus a Catalunya, com passa la resta d'Espanya, continuen completament desbocats. Avui han conegut que l'IPC, l'índex de preus al consum del mes passat, se situa en el 9,7% a Catalunya. Això és un punt i mig més que el mes de maig, en què la taxa va ser del 8,2%. Bona tarda, sóc Carlos Losada i t'explico que per províncies l'índex de preus al consum va pujar d'un 11,5% a Lleida, d'un 11,1% a Girona, d'un 11% a Tarragona i d'un 9,2% a la província de Barcelona. Per sectors, l'alimentació amb un 12,9 és el que ha vist un increment més elevat. L'oli, per exemple, és un 27% més car que l'any passat. Els ous, un 24%. La llet, un 21%. O les fruites, un 19% més. L'electricitat també s'ha incrementat, i de quina manera? És un 33% més cara que l'any anterior. Des del Col·legi d'Economistes de Catalunya parlen que la cosa encara pot anar pitjor el pròxim mes de juliol, i des del sindicat Comissions Obreres reclamen a la Generalitat que posi en marxa un pla de xoc per fer front a una inflació que està completament disparada. Jaume Boquet.
Els economistes estan veient una situació bastant dolenta respecte a aquestes xifres i consideren que la nova dada de l'IPC pot provocar un ensurt bastant gran en el pròxim mes de juliol. Ho diu l'economista Jordi Goula.
Perquè el juliol de l'any passat hi va haver una baixada en els preus al 0,8%. Això vol dir que a poc que pugi el mes de juliol, la pujada que afectarà, diguéssim, a l'IPC anual serà més alta.
Des de Comissions Obreres, el secretari de Treball, Ricard Bellera, assegura que el govern hauria d'efectuar un pla de xoc per tal de protegir la societat catalana dels constants augments dels preus.
Aquesta inflació i amb salaris que es pretenen, no?, que es mantinguin congelats o per sota, no?, de l'increment de preus, doncs comporta un escenari de devaluació, un escenari en el que encara es redueixi més el que és el consum de les llars, i es poden situar en un escenari, doncs, molt preocupant en termes macroeconòmics.
Des del Col·legi d'Economistes, Albert Carreras pensa que no hi ha una economia de guerra, ja que l'únic perill que existeix és energia, i nosaltres no tenim cap problema per disposar de recursos. Diu que estem bastant lluny d'aquesta situació.
Una visió més optimista sobre la inflació és la que contempla l'informe econòmic i financer de l'Escola de Negocis ESADE. Els experts asseguren que la inflació es moderarà en els pròxims mesos, però la política econòmica i monetària d'alça de tipus d'interès causarà una recessió en les economies més desenvolupades. Els analistes del Centre Universitari consideren que Espanya té perspectives a curt termini menys desfavorables que altres països europeus gràcies al turisme i a la menor vinculació a Rússia. I sobre les mesures anunciades pel president Pedro Sánchez per estimular la demanda, com per exemple la gratuïtat dels abonaments de Renfe, l'economista de SADE, Toni Roldán, no ho veu com un estímul.
Por el lado del estímulo de la demanda, creo que las medidas son relativamente pequeñas, ¿no? Por tanto, no creo que tengan un gran impacto en estimular la demanda, ¿no? Creo que son, en general, medidas un poco cortoplacistas o cosméticas, ¿no? No hay cambios ni anuncios de reformas sustanciales y, por tanto, no creo que cambien demasiado la trayectoria que estamos teniendo.
I sobre aquest nou període de rebaixes, només a una part del transport públic decretat pel president del govern, Pedro Sánchez, hem trobat al carrer opinions per a tots els gustos. En general, tothom veu bé el gratis total en els abonaments de Rodalies i mitja distància a Renfe, però els ciutadans, amb visió de futur, pensen que tard o aviat ens passarà factura aquest gratis total. Ha sortit als carrers de Barcelona l'Òscar Estivill.
Diversitat d'opinions entre els usuaris de Renfe davant la mesura anunciada per Pedro Sánchez de bonificar el 100% els abonaments de Rodalies i trens de curta i mitjana distància. L'Anna i el David utilitzen els serveis de Renfe habitualment i tant un com l'altre celebren aquesta mesura.
Jo ho veig superbé, o sigui, cada vegada que hem d'agafar el tren, perquè la meva família viu a Girona o així, i a vegades el meu pare no sempre ens pot portar, així que si podem agafar el tren gratuïtament, doncs perfecte.
Lo veo súper bien para nosotros y para toda la gente que mi madre, por ejemplo, todos los días baja a Barcelona que trabaja aquí, pues le irá súper bien económicamente.
L'Ester, l'Alice i l'Aurora, en canvi, ens han explicat a Cope Catalunya i Andorra que estan en contra d'aquesta bonificació del transport públic.
Jo ho veig una mesura estupenda, però sincerament no me l'acabo de creure, perquè al final esta fiesta qui la paga? Clar que sí, ajudes les que convinguin, però amb una mica de mesura i de cap.
No me creo nada de este señor. Bueno, mira, y aunque lo pusiera, yo lo pagaría, porque es que es un embustero.
Considero que la medida no es justa tampoco, porque hay otros transportes, como los ferrocarriles de la Generalitat, a los cuales también accedemos con un ticket normal.
Mentrestant, el govern vol estudiar la lletra petita d'aquesta mesura, que d'entrada qualifica de populista i d'irresponsable, perquè avisen que el tot gratis d'avui són les retallades del demà.
5 minuts, 2:43, com sempre, obrim ja en aquest punt l'àrea de serveis. I ens interessem per la previsió del temps de cara a les pròximes hores. Ens la serveix el Moisès Camunyes. Bona tarda, Moisès.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a Catalunya que segueixin els sols poc ennuvolats, menys al Pirineu, on creixeran núvols d'evolució diurna i on no es descarta alguna tempesta seca i aïllada. Si parlem de les temperatures, avui no presenten gaires canvis o són lleugerament més altes, amb unes màximes previstes de 39 graus a Lleida, de 36 a Girona, de 32 a Barcelona i de 30 a Tarragona. I si referim al vent, durant aquesta tarda predominarà la component est al litoral i la component sud a l'interior, i allà tindrem alguns intervals moderats. Si mirem ara demà dijous, esperem una jornada similar, amb cels poc ennuvolats, amb alguns bancs matinals i núvols baixos al litoral, i a partir del migdia al Pirineu creixeran núvols d'evolució diurna i no es descarta alguna tempesta seca i aïllada. Si parlem de les temperatures, les màximes seguiran altes a zones de l'interior, amb valors de 38 graus a Lleida, de 36 a Girona, de 32 a Barcelona i de 30 a Tarragona. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Molt bé, sapiguem com està la xarxa viària a hores d'ara. Ens ho explica la Mireia Camats. Bona tarda, Mireia.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha algunes incidències que dificulten la circulació a l'autopista. De fet, hi ha 9 quilòmetres de retenció a Biure en sentit sud, en sentit Girona, per un accident, per tasques de reparació de danys d'un accident hi va haver ahir. Només hi ha un carril obert per circular. També comentar-vos que la BP-24-27 hi ha un carril tallat a Sant Sadurní d'Anoia per enllaçar amb la P7 per un accident, i això provoca retencions en tots dos sentits. A l'autovia 2 hi ha 2 quilòmetres de retenció a Sant Vicenç dels Horts en sentit Lleida, i a la Ronda del de Barcelona la B20 hi ha 5 quilòmetres de retenció de Sant Gervasi a Horta en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Quan les persones s'adrecen a Càritas, generalment ho fan amb una demanda d'ajuda concreta. Amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de les persones, s'atenen les seves necessitats més bàsiques i o urgents, com són l'alimentació, el pagament de rebuts de subministres, els lloguers, el transport, la salut o l'escolarització infantil, entre altres. Sovint, per poder començar un procés d'acompanyament, cal que les persones i famílies disposin de recursos econòmics necessaris per garantir una vida digna.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
Ai, rebem ja el José Luis Gil. Bona tarda, José Luis.
Què tal, Carlos? Bona tarda.
I amb ell fem un abans dels Esports Cope. Recordeu el nou horari, 3 de la tarda i 25 minuts. Suposo que avui tenim ja Barça dalt de tot. Ho dic pel primer partit de pretemporada oficial, no?
Veurem el primer amistós de pretemporada. Exacte. Del Barça 22-23, del Barça de Xavi Hernández. Dimecres, 13 de juliol, el dia on el Club Blaugrana ha oficialitzat l'arribada d'una cara nova, Víctor Navarro.
Rafinha, principi d'acord al que han arribat al Barça i al Leeds, és el que informa el club en un comunicat d'un paràgraf a l'espera de que Rafinha passi la revisió mèdica amb el Barça. La terminal privada del Prat, el Futbol Club Barcelona, té tot el dispositiu llest per l'arribada del brasiler. És una operació on han intervengut directament Deco, agent de jugador i treballador del club, amb el president Joan Laporta. El Futbol Club Barcelona pagarà no més de 60 milions d'euros fixes per ell, i la intenció és que viatgi dissabte a la gira d'Estats Units. Fa una hora li hem preguntat a Laporta per Rafinha i per Dembélé, amb qui està tot tancat a l'arribada del president blaugrana a la junta directiva d'Olot.
Quan fem la presentació? Entrava la presentació i ja la demostrava.
Però satisfecho, no? Contento.
Vamos bien, vamos bien.
Es un buen fichaje, ¿no?
Muy bien. Vamos bien, eso significa que va a haber pronto noticias.
Alcalde, perdona, ¿eh?
Noticias por Lewandowski ahora, presidente.
Aquesta setmana anunciarem. Doncs la presentarem per Dembélé i Rafinha.
La cosa als despatxos va bé. Olot és l'epicentre d'actualitat blaugrana perquè, com dèiem, aquesta tarda l'equip de Xavi disputa aquest primer amistós de pretemporada, Víctor.
A les 7 de la tarda contra l'Olot pel centenari del club català. 21 jugadors s'han portat Xavi Hernández, sortiran cap a 3:45 de la tarda de la ciutat esportiva direcció Olot. Destaca Pedri, que ha rebut l'alta mèdica, recordeu, va acabar la temporada passada lesionat, portarà el 8, lluirà ja el 8 d'Andrés Iniesta. El número 7 de Dembélé, a l'espera de l'oficialitat de Dembélé, el portarà Collado. No està Gerard Piqué, encara segueix lesionat des de la temporada passada, que està lesionat al central. I els internacionals que van arribar dilluns dilluns s'han quedat sense entrar en aquesta convocatòria perquè només porten 3 entrenaments. Sí que estaran les cares noves de Kessié i Pablo Torre, no Christensen, que encara no està recuperat.
De tot això i d'alguna cosa més en parlarem a Esports Cope amb el jugador del Olot i ex del Girona, Eloi Amagat. Deixem el Barça, parlem de l'Espanyol. Per on passa avui l'actualitat del conjunt blanc i blau? Àlex Martínez.
L'Espanyol ha anunciat un nou partit de pretemporada el dia 6 d'agost a 8:45 davant el Napoli a l'estadi Teófilo Patini. L'equip continua treballant en dobles sessions. Òscar Gil ha parlat sobre l'exigència del nou entrenador i de les ganes de l'equip de jugar el primer partit de pretemporada.
Hay mucha exigencia en el trabajo y creo que estas semanas están yendo bastante bien y bueno, con ganas de que llegue el sábado para afrontar el primer partido.
El Montpellier serà el primer rival de l'Espanyol en pretemporada, com deia l'Òscar Gil, dissabte a la ciutat esportiva Dani Jarque. A Girona, tercera jornada de feina pels de Michel Sánchez, confirmació del full de ruta de l'equip quan a partits amistosos. Rivals destacats, el Benfica, 22 de juliol, i el Nàpols, a territori italià, el 3 d'agost. Per tancar el futbol, recordem ahir Alemanya 2, Espanya 0 a l'Eurocopa. Les de Jorge Vilda juguen la classificació per a la segona fase contra Dinamarca en el partit que tanca la fase de grups. Cal guanyar-ho, ho deia Sandra Paños a nit al partidazo.
He cometido un error que generalmente no ocurre. Ha tenido que ser este día, pero sinceramente tenemos el partido de Dinamarca para poder estar en cuartos y vamos a tener que resetear y a seguir hacia adelante, que Dinamarca hay que sacarlo.
En poliesportiu, la portada és per la selecció espanyola femenina d'hoquei herba, que juga aquesta nit la classificació per semifinals del Mundial contra Austràlia, partit que arrenca a Terrassa a 10:15 de la nit. Recordem el que ens deia ahir Esports Copé, Bea Pérez.
Será difícil porque Australia es una de las mejores selecciones del momento, pero bueno, creo que nosotras tenemos nuestras opciones también. Sería una forma, bueno, si conseguimos pasar los cuartos y meternos en semis, de quitarnos la espinita de Tokio. Y sería, bueno, pues una recompensa al trabajo que estamos haciendo.
En bàsquet, ahir a la tarda el Barça feia oficial l'arribada de Nikola Kalinic. Signa per 2 temporades. Valora el que pot aportar al club el manager de la secció, Juan Carlos Navarro.
És un jugador que qualsevol entrenador vol tenir a la seva plantilla, que es baralla amb tothom, que ha millorat el tiro, que té molta experiència, i jo crec que encaixa perfectament dintre de les baixes que tenim aquest any, entre l'equip que pot fer també diverses posicions i pot defensar fins i tot a jugadors petits.
Atenció a les preguntes del dia, sobretot la blaugrana, al nostre compte de Twitter, @esportscope. Estem preguntant, us il·lusiona Rafinha? Guanya el sí, però per 51,8 a 48,2. Marge molt estret, empat tècnic. En la pregunta blaugrana del dia, la pregunta en clau blanc i blava, t'agradaria que Toni Vilena continués a l'Espanyol? Aquí guanya decididament el sí, amb un 72,6% de preferència.
Molt bé, doncs, com sempre, molt atents a tot l'esport a partir de les 3 de la tarda i 25 minuts amb l'equip d'esports de Cope Catalunya i Andorra. Aquest avenç amb el José Luis Gil. Gràcies, Gil.
Fins demà, Carlos. Adéu.
Molt bon programa. Escolta bé què et dic ara, 90.000 euros per ser delegat de la Generalitat a Andorra. Avui s'han fet públics els requisits per presentar candidatures al càrrec amb un contracte laboral d'alta direcció i amb les indemnitzacions que corresponguin en concepte d'equiparació del poder adquisitiu i de la qualitat de vida. Es tracta d'una delegació o ambaixada que els grups de l'oposició al Parlament no acaben d'entendre quin sentit té quan Catalunya és una comunitat dins d'un estat com Espanya amb el que Andorra manté unes excel·lents relacions. L'oposició veu aquestes delegacions com a oficials de col·locació i també un malbaratament de diner públic en temps de crisi. Amb l'oposició ha parlat la Yolanda Canales.
Des de Vox recorden que aquestes delegacions són il·legals, entre altres coses perquè tenen com a objectiu avançar des de la Generalitat cap a la independència i per això es necessita la creació d'aquestes estructures paral·leles. El diputat Alberto Terrades denuncia també que aquests càrrecs al final són nomenats a dit i no tenen control parlamentari.
Estos nuevos delegados, que creemos que no se va a seguir un proceso democrático, no se va a seguir un proceso transparente, porque ya lo hemos visto en el pasado, como el cargo de delegado del gobierno, que han ocupado amiguitos del separatismo, como es el caso de la hermana del entrenador de fútbol, Pep Guardiola. Estos delegados del gobierno, recordemos también que no están sujetos a un control democrático y en ningún momento pasan a rendir cuentas ante la Cámara Parlamentaria del Parlamento de Cataluña.
Des de Ciutadans ho qualifiquen de vergonya. El seu portaveu, Nacho Martín Blanco, lamenta que una vegada més es destinin diners públics a alimentar, com diu ell, la bèstia del nacionalisme i a col·locar a persones afins.
Es un auténtico despropósito que el dinero
público de los ciudadanos de Cataluña vaya a enchufar básicamente amiguitos del gobierno, amiguetes y otros conmilitones del separatismo para tenerlos contentos y que siga funcionando este sistema perverso que lo que hace es drenar recursos de todos los catalanes para alimentar una maquinaria perversa de propaganda.
I des del PP recorden que han demanat reiteradament que es tanquin aquestes delegacions que només serveixen perquè alguns mantinguin el seu modus vivendi mentre que els ciutadans ho passen malament. Ho diu Lorena Roldán, portaveu del Partit Popular.
Que a la Generalitat no li importen en absoluto los problemas del día a día de los catalanes, de las familias catalanas que no llegan a final de mes, con una factura de la luz desorbitada, con los carburantes por las nubes, y en lugar de estar preocupados por eso, lo que hacen es pues seguir colocando a los suyos, seguir abriendo chiringuitos, seguir pagando sueldazos, y eso sí, todo a costa del contribuyente, con más impuestos que nadie en toda España.
El futur delegat de la Generalitat a Andorra guanyarà uns 90.000 euros anuals, més que els 86.000 que rep Pedro Sánchez o els 71.000 de Xavier Espot, cap del govern d'Andorra. Però no és l'únic cas. De fet, tots els delegats de la Generalitat a l'exterior cobren més que el president del govern.
Gràcies, Iolanda. D'Andorra anem fins a Barcelona, on les famílies afectades pel tancament inesperat de l'escola Mary Ward ens han explicat avui que a l'hora de signar un nou centre escolar per als seus fills, tant l'Ajuntament com la Generalitat estan incomplint les seves pròpies normes de funcionament. Les famílies amb les que ha parlat aquest matí la Mar Puerto han anunciat que portaran aquests incompliments fins als jutjats.
Doncs sí, les famílies de l'escola Mary Ward del districte de Sarrià de Barcelona denuncien els greus incompliments que hi ha hagut en el procés d'assignació de les places escolars i asseguren que han hagut d'inscriure fins i tot els alumnes en escoles que havien posat en segona i tercera opció sense cap motiu. Això és el que ens explica el pare d'un dels alumnes afectats.
Se dijo que habría un sorteo en caso de haber más demanda que oferta. Entonces hicimos la preinscripción, después de cerrarse la preinscripción había un periodo en el cual hacía esta asignación y finalmente se comunicaba. Pues poco antes de comunicarse, el mismo consorcio nos envió una comunicación a los padres en la cual se decía que finalmente no habría ningún sorteo porque todo se había podido cuadrar. Evidentemente no es posible cuadrarlo todo.
A més, l'AMPA de l'escola va tancar pocs dies abans d'acabar el curs, deixant un total de 273 alumnes i fins a 50 membres del personal docent, administratiu i de suport sense escola, amb tan sols 15 dies de marge per trobar un altre centre.
Lo que es el cierre se ha producido cuando ya se había hecho la preinscripción a todos los colegios. Se nos abrió un periodo especial de preinscripción para nuestros hijos con unas bases que luego no se han respetado. Las familias se les ha llegado a separar a los hijos, Emilia. Luego también se ha dado el caso, que lo han corregido después, de familias que les han dado la asignación a un hijo y no al otro, y no al segundo hijo.
L'assignació de les places es va comunicar aquest dilluns i les reclamacions pertinents a les famílies es podran fer fins al 14 de juliol.
T'explico ara que els sonòmetres que ha instal·lat l'Ajuntament de Barcelona als a priori 11 punts més sorollosos durant les nits han confirmat que hi ha excés de soroll en pràcticament tots. Segons les dades registrades, s'han superat de forma continuada els límits permesos en 3 decibels, fet que permet decretar aquests 11 punts com a zones acústicament tensionades en tot l'horari nocturn. L'Àngel Lemus ha visitat aquest matí una de les zones afectades, concretament la que està ubicada al barri de Sants.
Avui ens hem desplaçat fins a la plaça d'Osca, un dels punts més sorollosos de la zona de Sants. Parlant amb els veïns d'allà, ens han traslladat la seva preocupació per la gran quantitat de soroll que hi ha. La Marta, veïna del barri de Sants, ens ha explicat tot el que escolta per la nit i com a conseqüència no li deixa dormir amb tranquil·litat.
Bueno, porque es una zona que ahora se considera bastante céntrica y, bueno, ruido de coches, por supuesto, y gente joven.
La Noelia porta vivint a prop de la plaça d'Osca des de fa 30 anys i s'ha remarcat el soroll que fan els cotxes a les hores de descans.
Sí, hi ha molt de soroll per les nits. Bàsicament també soroll dels cotxes que passen, eh? És a dir, perquè hi ha els camions d'escombraries que han d'anar buidant el vidre, el cartó, l'orgànica, etc, i aleshores hi ha molt de moviment.
També la Noelia es queixa del soroll que fan les persones que surten de festa i no permeten el descans dels veïns, especialment el cap de setmana.
Hi ha soroll de gent que torna de festa, eh? I aleshores es pensa de que, com que tornen ells, poden parlar fort, poden fer crits, poden fer de tot, i a vegades estàs de sortir per la finestra per dir, sisplau, ja n'hi ha prou.
L'Ajuntament de Barcelona ha recordat que està treballant en un mapa acústic que actualitzarà els decibels permesos a cada lloc. Ho faran buscant la màxima restrictivitat al soroll admès i es valdrà dels resultats dels sonòmetres per elaborar aquest nou mapa.
Sobre aquest mateix tema, el regidor d'Emergència Climàtica, Eloi Badia, ha dit fa uns moments que l'Ajuntament s'està plantejant avançar l'horari d'algunes terrasses de la ciutat per poder garantir el descans, l'horari de tancament, volíem dir. Ho ha plantejat dins del paquet de mesures que el consistori vol prendre després que els 11 sonòmetres que s'han instal·lat en alguns barris hagin revelat excessos de més de 3 decibels respecte als màxims que preveu la Unió Europea. Badia ha precisat que, en tot cas, aquesta reducció de l'horari de la restauració es faria només en aquells llocs on el motiu de l'excés de soroll siguin les terrasses. El consistori ha afegit que prendrà aquestes mesures com el reforç policial a les zones tensionades acústicament. No deixem Barcelona perquè dues denúncies penals i una administrativa estan en marxa per evitar que l'alcaldessa Ada Colau doni llum verda als treballs de la superilla de l'Eixample. Una de les denúncies és la de l'anterior arquitecte municipal, Juan Antonio Cevillo, amb el suport dels advocats Francesc Jofresa i Ferran Grassa. La primera denúncia, però, va ser presentada per l'entitat Salvem Barcelona amb l'advocat Jacint Soler Padró i el catedràtic d'Economia Aplicada de la Universitat Francesc Granell, amb qui parlem hores d'ara. Senyor Granell, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Aviam, com que la justícia té els seus temps i també va al seu ritme, doncs les últimes hores vostès han demanat per carta al tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, el socialista Jaume Collboni, que faci valer la seva presència al govern municipal i intenti frenar aquesta superilla. Senyor Granell, ho veu possible o ja és un SOS a la desesperada, aquesta carta al senyor Collboni?
Bueno, a veure, jo crec que no és que sigui a la desesperada, és que creiem que si el PSC vol presentar-se a les eleccions en contra de la senyora Colau, bueno, o fer enfront a la senyora Colau, bueno, el que hauria de fer és veure totes aquestes accions de la ciutadania en contra de les superilles i mostrar una certa oposició a algunes de les actuacions que fa la senyora Colau. Això nosaltres no fem una campanya política ni en favor ni en contra de la senyora Colau, ni en contra ni a favor del senyor Collboni. Nosaltres el que fem és, com diu el nom de la nostra entitat, intentar salvar Barcelona. I creiem que destruir tota la trama de l'Eixample que havia fet l'enginyer Cerdà al segle XIX i que ha tingut, bueno, moltíssima repercussió, diguem-ne, entre els urbanistes de tot el món, bueno, pues ara que això és un disbarat.
Clar, jo...
més de limitar enormement la mobilitat a l'Eixample, bueno, està generant pues, una incertesa total. I nosaltres ho vam fer amb les superilles perquè, bueno, perquè era evident que allò destruïa l'Eixample, per això també ara hem fet una altra acció, que estem en contacte amb persones vinculades amb la UNESCO perquè declarin tot l'Eixample, tota la trama de l'Eixample, no els edificis, tota la trama de l'Eixample, patrimoni de la humanitat.
Clar, no? Jo li deia que és com un SOS perquè, escolti, les obres han de començar pràcticament ja el mes d'agost. I com vostè...
Sí, però el que passa és que, bueno, és que no s'han complert, com deia també el senyor Cevillo.
Els terminis, no?
Cevillo. Després, bueno, ha vist que tenia... Nosaltres hem parlat també amb el senyor Cevillo, no? El senyor Cevillo al principi no semblava que s'unís a la nostra causa, però ara ja s'ha vist clarament que sí, no? Però clar, és que no es respecten ni els terminis d'informació pública ni respecten les coses. Clar, això demana uns canvis importants a l'àrea metropolitana, perquè, clar, és que l'Eixample és la via d'entrada de 400.000 cotxes al dia, o de 350.000 cotxes al dia que venen de
l'àrea metropolitana
i d'altres punts.
Clar. I no oblidem tampoc, senyor Granell, que l'Eixample és un model per a moltes altres ciutats del món que l'han adaptat, i en canvi aquí la senyora Colau passarà la història per... jo no sé si ho aconseguirà, bueno, carregar-se l'Eixample, no?
La senyora Colau té una filosofia, no?, contrària al creixement, és la filosofia del no al nou aeroport, No a tot.
No? Sí.
I clar, i llavors aquesta filosofia del no, pues, bueno, agrada a grups ecologistes, agrada pues, a alguns dels seus partidaris més acèrrims i alguns tècnics que estan a la línia de la senyora Colau, mm-hmm. però que en canvi, bueno, ja ho hem vist, això, eh? El Real Automòbil Club diu, bueno, escolta, on anem? El foment del treball està desesperat per el que s'està fent mm-hmm. a la Via Laietana, no? Que és un caos circulatori... monumental.
Perquè, clar, bueno, senyor Granell, és compatible, molta gent ho diu, tenir cura del medi ambient, que és molt important, i hem de preservar-lo, i també fomentar i mantenir el creixement econòmic d'una capital com Barcelona, no?
Bueno, això és el que nosaltres pensem. Vull dir, jo crec que la senyora Colau i la senyora Janet Sanz es pensen que si nosaltres restringim el tràfic a Barcelona, salvarem el món. I, clar, i Barcelona és una petita ciutat dins de tota la pol·lució mundial, per entendre's, no? Clar.
Sí, sí, sí.
Llavors, el que hem de fer és, evidentment, no fer disbarats, ara, no fer un circuit de Fórmula 1 al mig de la ciutat, bueno, per descomptat, no? Però el que hem de fer és preservar la mobilitat, perquè sense mobilitat no hi ha creixement econòmic. Això és una cosa que és evident. Mm-hmm. I quan veiem que al mig de Barcelona cada cop hi ha més botigues tancades i en lloguer, etcètera, clar, això diem, bueno, això no és només per la crisi econòmica que hem patit i que estem patint amb el Covid i la guerra d'Ucraïna, etcètera, etcètera, sinó que és per totes aquestes decisions que nosaltres estimem desencertades i, a més, són decisions que contravenen les lleis i contravenen, el que és, diguem-ne, doncs, això que dèieu vos, el gran interès que l'Eixample ha tingut dins entre els tractoristes, urbanistes, etcètera, de tot el món.
És un exemple pel món.
Com a exemple d'àrea que hi ha del senyor Cerdà, l'Ildefons Cerdà, al segle XIX,
un visionari.
Havia previst que amb una idea visionària i amb una idea de salut pública, o sigui, moltes de les qüestions que ara suscita la senyora Colau, bueno, ja sortien d'alguna manera amb el que deia el senyor Cerdà. Clar que les coses han canviat moltíssim, i com han canviat també moltíssim des del pla del 76, però clar, el pla del 1976... Va generar tot un moviment, bueno, en principi, bueno, també tots els plans sempre generen una mica d'oposició.
Com jo li deia, senyor Granell, perdona que l'interrompi, sí. Les denúncies que hi ha presentades, alguna d'aquestes demana mesures cautelaríssimes? Vull dir...
No demanem cautelaríssimes, perquè això és per al procediment administratiu. Nosaltres el que hem fet és dir que hi ha una contravenció de la llei i, per tant, és una denúncia penal la nostra, que la Fiscalia ha d'analitzar si efectivament es compleixen les lleis o no. El problema quin és? El problema és que, bueno, que ja ho estem veient en molts àmbits, vull dir, ho veiem en la Càmera de Comerç, per exemple, la Càmera de Comerç, doncs, es diu, és que les últimes eleccions no valen, no? Bueno, i resulta que la Generalitat, que és la que hauria de dir, pues com no valen, tot això que s'ha fet ara no és vàlid, la Generalitat passa. Vull dir, la Generalitat i l'Ajuntament han creat un marc d'inseguretat jurídica importantíssima. Per tant, nosaltres no demanem només cautelaríssimes que ara se suspengui d'aquí, vull dir, uns mesos o no sé què. No, nosaltres diem, tot això és il·legal. Clar. I si és il·legal, s'ha de suspendre
l'activitat. De manera immediata.
Això és un delicte contra el medi ambient i un delicte contra l'urbanisme, un delicte. No?
Molt bé. Senyor Granell, se'ns esgota el temps. Estaríem molta estona més parlant, perquè el tema de la Superilla i tot aquest decreixement i aquest model urbanístic de la senyora Colau dona per molt i molt, però ja li dic, no disposem de més temps. Francesc Granell, que és catedràtic d'Economia Aplicada de la UB, gràcies per estar amb nosaltres aquí a la cadena COPE Catalunya i Andorra. Molt bona tarda i que vagi tot molt bé.
No els mereixen.
Molt bé, abans de fer una petita aturada per publicitat, una última hora també referida a Barcelona i a l'Ajuntament, ja que una jutgessa de Barcelona ha ratificat la sanció de 90.000 euros interposada per el consistori de la capital catalana a un agent de la propietat immobiliària per anunciar un pis de lloguer en què s'incloia com a requisit ser persona espanyola. Al març de 2020, el consistori va comunicar a l'agent la sanció per vulnerar la llei catalana del dret de l'habitatge i contravenir la legislació internacional i europea en matèria de drets humans. Aquest va recórrer la sanció al jutjat contenciós administratiu que ha acabat ratificant la sanció que li va imposar l'Ajuntament de Barcelona. Ara sí, 2 minuts per bones recomanacions publicitàries i després més notícies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Y cómo te imaginas tu futuro en el periodismo? ¿Chupando banquillo o saliendo al terreno de juego a por todas?
¡Hola, hola!
Pues matricúlate en el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por
hola,
Paco González.
Pepe, buenas noches, tiempo de juego, bienvenido.
La formación campeona en periodismo deportivo con 3 meses de prácticas junto a los grandes líderes de la radio deportiva española.
¡Hola, Manolo, muy buenas!
¡Hola, muy buenas!
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-98-0805.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabías que hay un 20% de descuento adicional en Timberland, Nautica, North Sales y Levi's en las segundas rebajas del Corte Inglés?
¿Comentario o indirecta?
Comentario.
Indirecta.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Hace calor.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
T'explico ara que els Mossos d'Esquadra han detingut el dimarts de la nit un cop més el raper Morat en un control de trànsit a l'Hospitalet del Llobregat, al municipi on resideix. Segons sembla, tenia una ordre de detenció d'un jutjat de Tarragona després de no presentar-se en una vista on havia de respondre per un delicte contra la seguretat del trànsit per conduir sense haver obtingut mai el carnet. Els agents l'han identificat quan viatjava en un vehicle que no conduïa i l'han detingut i la passada nit i ha passat la nit a la comissaria del cos d'aquesta localitat a l'espera que passi a disposició judicial del jutjat de Guàrdia de Tarragona que el reclama en les pròximes hores. I la Guàrdia Civil ha enxampat un pedòfil a Sant Just d'Esberg que enganyava les víctimes fent-se passar per representant de gamers. Els agents han trobat més d'un centenar de vídeos en el seu ordinador amb contingut pedòfil. Yolanda Canales.
De moment, la Guàrdia Civil ha identificat a 5 víctimes menors d'edat, tot i que els indicis apunten que hi hauria 14 víctimes més que s'estan intentant identificar. L'operació es va iniciar fa un any amb la denúncia de la mare d'un menor a Castelló. Arran de la investigació, la Guàrdia Civil va poder determinar que a través de xats de videojocs en línia i de xarxes socials de gamers, el detingut contactava amb menors, es guanyava la seva confiança entaulant una relació amistosa i comprava la seva amistat amb regals. El pas següent que feia era mostrar-los tota mena de pornografia per aconseguir animar els menors a fer diferents actes sexuals. Les sessions de videochat eren gravades sense coneixement de les víctimes i, de vegades, ell, en alguns vídeos, apareixia també realitzant actes sexuals a banda dels menors. L'últim pas del detingut consistia a fer-se passar per representant de jugadors del món gamer per tenir accés a les víctimes. D'aquesta forma, intentava guanyar-se la confiança de les famílies i, després de diverses cites i trobades, aconseguia quedar-se sola amb el menor per tal de tenir la possibilitat de mantenir contacte físic.
I la Guàrdia Civil ha intervingut 2.900 falsificacions de marques de luxe en una botiga de la Jonquera, a l'Alt Empordà. Segons segons la Guàrdia Civil, el decomís va tenir lloc durant una inspecció d'agents de la secció fiscal a un establiment dels límits, durant el qual van veure exposats per la venda del públic roba, calçat, bosses de mà i rellotges que un pèrit representant de les marques perjudicades va certificar que eren completament falsos. Els objectes valorats en 1.200.000 euros arran del decomís investiguen també el propietari de la botiga per un delicte contra la propietat industrial. I de la seva banda, la Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal amb ramificacions a Barcelona i Girona que distribuïa droga sintètica arreu d'Espanya. I en un altre operatiu s'ha desmantellat un altre grup delictiu dedicat al cultiu i distribució de marihuana a Castellbisbal, Vendrell i Caldes de Malavella.
La investigació va començar a finals de l'any passat i va portar una primera intervenció de la Policia Nacional a Castellbisbal. Es van detenir dues persones d'origen albanès com a responsables de la plantació de marihuana. Arran d'aquest operatiu es van decomissar més de 1.200 plantes de marihuana. I amb la informació obtinguda es va tenir coneixement de l'existència d'una altra plantació, en aquest cas al Vendrell, a Tarragona. Es van detenir dues persones més, també albaneses, i que estaven estretament relacionades amb els detinguts a Castellbisbal. I l'última intervenció es va fer a Caldes de Malavella i va comportar la detenció de 7 persones, també d'origen albanès. Se'n feien càrrec d'una altra plantació que s'amagava en un habitatge situat a la urbanització de Can Carbonell. A tots els detinguts, 11, se'ls investiga com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents, pertinença a grup criminal i defraudació de fluid elèctric, donat que estaven connectats a la xarxa elèctrica de manera il·legal.
A Girona, l'audiència ha deixat en llibertat sota fiança de 15.000 euros l'auxiliar d'infermeria empresonada des de desembre de 2020 per l'assassinat de la supervisora del servei de diàlisi de la Clínica Girona durant un robatori el 25 de setembre d'aquell any. Fa 7 mesos, l'audiència va desestimar el recurs de la defensa i va confirmar la presó preventiva perquè considerava que, tot i que l'investigada no va ser el domicili de la víctima, existien indicis que va formar part de tot el pla. El seu advocat, Sergio Noguero, ha avançat que ara el tribunal conclou que la instrucció que està arribant al final no ha acreditat suficientment que participés en la planificació del robatori i que pogués preveure que acabarien matant a la víctima. Ens quedem encara a la ciutat de Girona, ja que el 70% de gironins atesos per Càritas pateixen exclusió digital. L'últim informe de l'ONG de l'Església Catòlica diu que la meitat dels atesos tenen greus problemes de connexió. Càritas alerta que la pandèmia ha agreujat molt aquesta bretxa i els impedeix fer tràmits, estudiar o també busca feina. Mar Puerto.
Així és. Segons l'entitat, hi ha unes 20.000 persones afectades, la majoria d'elles famílies monoparentals amb pocs estudis, aturats, gent gran o persones que es troben en situació irregular, que no disposen d'una connexió estable i que no tenen els dispositius adequats per fer tràmits, com per exemple ara ordinadors, o simplement perquè a l'hora de navegar per la xarxa no se'n surten. Un fet que s'ha agreujat sobretot arran de la pandèmia de la Covid-19, ja que ara moltes gestions amb administracions o bancs són telemàtiques.
La pandèmia ha provocat una acceleració en el procés de digitalització de la nostra vida quotidiana. Aquest procés d'acceleració ha fet que el que hagués estat una realitat d'aquí 5, 6, 7, 8 anys ho és a data d'avui. Per tant, d'alguna manera, doncs, les opcions que fa just només 2 anys i mig abans de la pandèmia tenien l'opció de poder-se fer presencialment o bé digitalment, han passat en molts casos a desenvolupar-se exclusivament a través d'internet.
Això s'hi sumen també altres factors que incrementen la bretxa digital en els col·lectius més vulnerables, com per exemple que la gent gran no tingui acompanyament a l'hora de fer algunes d'aquestes gestions. És per això que l'entitat reclama tant administracions com empreses privades que s'impliquin. Primerament, que es potenciï la figura del dinamitzador digital a les comarques gironines, que s'augmentin els espais de suport per fer tràmits telemàtics i que s'ofereixi suport a les entitats socials per dur a terme projectes de capacitació i empoderament digital en aquests col·lectius.
I un total de 52 municipis de menys de 2.500 habitants d'arreu de Catalunya, 3 dels quals estan al Pirineu i a l'Aran, estrenaran una escola bressol rural al pròxim curs escolar. Aquesta xifra suposa un increment del 75% respecte a les 70 localitats que ja comptaven amb aquest servei i es deu en gran part a la posada en marxa d'un nou pla del Departament d'Educació. Tanquem amb aquesta notícia el repàs a l'actualitat d'aquest matí a Catalunya i Andorra. Segueix, però, migdia COPE, com sempre, com cada dia, Pilar García Muñiz i Àngel Correas et segueixen explicant tot el que t'interessa. Que vagi bé, que tinguis molt bona tarda.